Vivències a Ona Codinenca.
Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 del migdia. Sigueu, doncs, benvinguts al nostre programa, en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa sota guió i direcció de Lluís Capdevila. Hola, Lluís.
Hola, molt bona tarda, molt bona nit, molt bon dematí. Segons l'hora que ens escolteu.
Que compta amb la col·laboració de Maria Torrents.
Bon dia a tothom.
Josep Maria Joaneda.
Hola, molt bona nit.
Àngel Falqués.
Bon dia i bona hora.
I la que us parla, Rosita Figueres. I el control, en Jordi Massaguer. Bé, avui quins convidats tenim, Maria?
Bé, de moment tenim aquí davant el Ramon Serra i després segurament vindrà el Miquel Tura. I ara l'Àngel li farà una sèrie de preguntes al senyor Ramon Serra, que ha preparat.
Molt bona nit, Ramon.
Bona nit i ben trobats.
Podem considerar-te l'últim pagès de Sant Feliu?
Pues poder sí, per desgràcia. ja és trist, ja, de reconèixer això.
Aquests dies has estat d'actualitat perquè s'ha parlat molt d'això de l'oli vera. Explica'ns de què va i serà una denominació d'origen?
Sí, sí, mira...
Se pujarà, vaja.
Bueno, tots els productes que es promocionen és per tot. També és un tema econòmic, clar, precisament. El tema de l'oli vera, demanar la denominació d'origen al Vallès de la varietat vera, és una varietat d'olives reconeguda específicament aquí al Vallès, i, bueno, que tinguem en compte que de veritats olives n'hi ha com 400 a tot el món reconegudes.
400?
Tot el Mediterrà, a l'Índia, a l'Iran, hi ha molts quilòmetres d'oliveres, hi ha molts climes i molts sectors.
Sí, Joaneda,
a Sant Feliu?
Hi ha l'oliva farcida d'anxova.
Això ja no és una varietat, això és una elaboració.
A Sant Feliu hi ha tanta varietat d'oliva?
Sí,
a 400 no crec, eh?
No, a Sant Feliu, antigament, era la varietat que era aquí. Els antics eren prou llestos per tenir una varietat que era autòctona, molt adaptada al territori, al clima, al vent. Tenim en compte que l'oliva vera, una de les crítiques d'ella és que aguanta molt el vent. L'arbequina i d'altres varietats, o la picual, per exemple, el vent, quan arriba el temps de la maduració, les castiga. Sant Feliu és, per exemple, una zona de molt vent i aguanten molt. Vull dir, podem tenir olives a l'arbre fins al mes de gener i febrer, tranquil·lament.
Es coneix d'alguna manera la classe d'oliva amb l'olivera?
Sí,
o no?
sí, clar.
És diferent.
L'olivera té unes característiques diferents, el creixement, la brotada, la fulla... Tinguem en compte que, imagineu-vos les persones, cada un té el seu ADN, doncs les varietats d'olives també tenen el seu ADN. Llavors, és característic cada cosa, no? La varietat antiga aquesta, que és la, diguem, l'autòctona nostra, és la vera, i aquesta promoció que s'intenta fer de crear, doncs, la denominació d'origen pròpia és una aventura bastant arriscada. Per què? Perquè, si us fixeu, les denominacions d'origen, Siurana, Garrigues, Tarragona, tantes n'hi ha, no? No especifiquen una varietat concreta. Tenen un copatge. Per exemple, Arbequina, la comarca d'Arbeca i tal, però hi ha l'Arbequina i copatge. La vera seria un logro important. Sapiguem que la producció al Vallès no arriba a les quotes que exigeixen les normes per poder ser una denominació d'origen de territori, però bueno, es pot fer, es pot arribar a aconseguir.
Aquestes normes són europees?
És un consell regulador de les denominacions d'origen.
De la Generalitat.
Sí, llavors ja arribaríem al nivell estatal, que les quantitats són més exigents.
Quin tipus d'oliva és aquella que és tan gran? Que a vegades en veus...
La manzanilla sevillana...
Que són unes olives que són quatre vegades més grans, sí, que les normaletes.
Sí, se'n diuen sobredimensionades. Aquesta oliva més que res serveix per confitar, per menjar. Ah. Per oli, porta molta aigua, no és rendible.
No és adequada.
No, jo no l'aconsello. Tota la gent que és de Molins o d'Almassares, correctament, no l'aconsellen per l'oli. És una veritat més per menjar, per cuinar.
Hi ha una confusió, que hi ha gent es pensa que hi ha olives negres. No n'hi ha d'olives negres.
Totes les olives es tornen negres.
Tornen negres
quan es maduren. O negres o vermelloses granates.
Hi ha l'oliva clàssica verda, que si la deixes molt temps es torna negra.
Es madura.
L'oliva és verda, el color verd característic, sí, i a mesura que va madurant es va tornant negra fosca. Mm. El líquid, l'oli, l'aigua oli que porta, quan és verd, és verd, i a mesura que es va madurant es torna vermellós. Tot i que l'oli és verd. Però verd, quan és molt madur es torna més verd groc l'oli. Quan l'oliva és molt verda és un verd molt més potent, com el color de l'anagrama d'una codinenca, no?
Aquests micròfons que estem parlant.
Vale. Llavors aquí s'ha anat... Antigament, l'acostum de la cosetxa de l'oliva, s'esperava que l'oliva fos madura. Es començava a collir a partir de les festes de Nadal, gener, febrer, i no passava res. Es aconseguia un oli molt més potent, potser tenia algun grau més d'acidès, per tant ja no tenia una extra verge, però tenia unes característiques molt, molt potents de gust,
sí, de carn de dalt, color. De carn de dalt es posa un color morat al principi.
El suc de l'oliva sí, el suc de l'oliva sí. Llavors, clar, l'elaboració per aconseguir una extra verge, doncs una extra verge, tenim en compte que ha de tenir un 0, com de tolerància, un 0,8%, d'acidès. A partir d'un 0,8 en amunt deixa de ser una extra verge. Ja passem a categories inferiors. Amb 0,8 per sota tenim una extra verge de qualitat. Sí. Llavors, el tema d'aquest de la qualitat, antigament potser no es mirava tants prims, però ara les exigències, perquè tot el procés de l'elaboració de l'oliva té un traçat, no? Té una traçabilitat, que diem. Des de que tu esporgues l'oliva o la plantes, fins que culls l'oli i fins que s'elabora. Avui en dia les normatives ens obliguen, ens fan que tinguem, doncs, complir, els que ho tenim declarat, una sèrie de requisits de qualitat. Estem lligats sempre, doncs, a inspeccions que en qualsevol moment ens poden arribar, no? Si no compleixes, evidentment, perds el nom i perds la categoria de l'oli que tens. Esperem que això d'aquest projecte, que és ambiciós, repeteixo, és ambiciós, d'aconseguir la veritat d'oli vera, pues, en denominació d'origen Vallès, arribi cap. El que passa que llavors, clar, el molí que elabori aquest oli haurà de ser molt específic, filar molt prim, per arribar a tenir aquestes qualitats que s'exigiran en el producte, no? Llavors aquest producte, sí, com deia en principi la pregunta, com que serà un producte quasi selecte, és clar que els preus s'hauran de reflectir, perquè mantenir una organització amb uns nivells de controls de qualitat que seran exagerats per el que tenim ara, que ja són molts, encarirà el producte, evidentment, segur.
Perquè després, ara està molt de moda els productes ecològics.
Sí.
Aquest serà un producte ecològic o a sobre hi ha d'haver algun altre...
Pot ser-ho. A veure, sapiguem diferenciar entre proximitat, que és el que tenim al vora, i l'ecològic. L'ecològic ha de passar per uns paràmetres. Per aconseguir que una finca sigui ecològica, per dir-ho d'una manera que ens entenguem ràpid, ha d'estar com 3 anys de quarantena, aquella finca. Quarantena vol dir sense cap tractament químic, fitosanitari, hi ha uns fitosanitaris reconeguts, el coure, però poquets, molt, molt, molt selectes. Llavors, aconseguir això és difícil, perquè és una de les reivindicacions que sempre he fet, i companys meus també, perquè el tema ecològic ens surt molt car. No tenim ajuda de les administracions. Nosaltres, si volem fer un producte ecològic, hem de llogar un grup d'enginyers que ens verifiquin la terra, que ens verifiquin els productes, que ens verifiquin els arbres, i ho han d'anar certificant durant aquests 3 anys. Esclar, això ho has de pagar de la teva butxaca. Llavors, quan tu vens aquest producte, ho has de reflectir, perquè si no estàs perdent, desescaradament, no? Llavors, esclar, si l'administració ens ajudés una mica més, segurament hi hauria més producte ecològic. Mira, tinc un amic que té un Almassara, no diré el lloc, i ell li van demanar, en un principi, si podia treballar per fer oli ecològic. I va dir, sí, cap problema. Però, esclar, fer oli ecològic, què ha de fer? Parar l'Almassara el dia abans, 24 hores abans, com a mínim, netejar tot el sentit, tota la traçabilitat d'aquella massara, des que entra l'oliva, a on es renta l'oliva, a on s'aixafa, a on es bat i a on es centrifuga o, bueno, o s'extreu l'oli, no? Tota aquesta maquinària s'ha de netejar, s'ha de deixar neutra, i llavors pots elaborar això. Llavors aquest senyor diu, a veure, t'emporten 2-3 tonelades a l'any d'oliva d'aquest tipus, no? Llavors, és clar, tot el procés de parar la maquinària, preparar això i tot això, no s'ho compta. Llavors, s'ha hagut d'anar, els que produeixen aquest tipus d'oliva s'ha hagut d'anar desplaçant i fer, doncs, 150-200 quilòmetres cap a Tarragona o cap a on sigui per trobar un molí que et faci l'ecològic. No és tan fàcil.
Escolta una cosa, aquella llegenda negra de que venien els italians, s'enduïen l'oli, el compraven barat, no, les olives.
Sí.
Allà, feien l'oli allà a Itàlia i el tornaven a vendre cap aquí, amb nom italià.
No,
és veritat o no és veritat?
Els italians tenen oli més que nosaltres. Els italians són els primers exportadors d'oli mundials. Tenen el mercat americà que els se'l queda tot. Històricament, des que els italians van emigrar als Estats Units, van portar l'oli. L'origen de la màfia ve del món de l'oli. Per parlar de l'època dels Corleone, d'aquestes qüestions que hem vist, no?
A més a més, fan uns dissenys fantàstics.
Sí, sí.
Les ampolles són precioses i ho fan pagar tot, això.
Clar, no, això...
De totes formes, Ramon...
Un moment, que ara es presenta el Miquel Tura.
Hola, bona nit a tothom, i bon dia i bon matí, si convé. Ramon, parlaves del tema ecològic.
Sí.
I, pel que sembla, cada vegada hi ha més gent que s'apunta als productes ecològics. Aquesta gent, en general, està disposada a pagar més.
Per sort, sí, clar.
Llavors, clar, l'administració i les ajudes de l'administració, bueno, ja sabem com van, no? Però amb un preu que fos mínimament rendible
i raonable, clar.
Pel que cuido, raonable, llavors sí que valdria la pena. Doncs, per exemple, aquesta associació que es fa de l'olivera tot el Vallès,
enfocar-la ja directament
clar, i llavors què vol dir? Que això es permetria tenir un molí propi, perquè faria un volum que el permetria, que no caldria que anés desinfectant cada vegada,
no, que només treballés això, només treballés això.
Sí. Pensant en això, no? En que un litre d'oli normal què val avui?
A veure, al mercat trobarem olis al Carbonell, algun altre, doncs, uns 5 euros.
Sí, 4 i pico o 5.
Oi? Uns 5 euros.
Uns quants?
4 i pico o 5.
Un Borges.
I vosaltres, per exemple...
Mira, aquesta setmana, precisament, estic seguint sempre la llotja de Reus, que és la que marca preus de l'oli, i han pujat de 100 euros la tona. És simbòlic. Per què? Perquè hi ha hagut una anyada més fluixa i perquè, bueno, a veure què passa, no?
Què vol dir per litre, això?
Per litre, una tona, doncs aviat serien, són 100, doncs serien 10 cèntims per litre. No és, però és, amb les quantitats.
Però sí. Però clar, vull dir, el tema del preu de l'ecològic, doncs potser resulta que hauria de valguer 6 euros.
I hasta més.
O més.
Hasta més.
Clar, o més.
Jo estimo que he vist, per exemple, l'oli aquest de Torreroja, que és el de Mas Corró, del Segalés, que és un dels promotors d'aquest tema, s'està en venda a les Franqueses del Vallès i el ven a 10 euros, 9 o 10 euros.
Sí, sí, sí.
I no és ecològic, no és ecològic.
Clar.
Llavors, no és ecològic.
No és ecològic, no està reconegut.
El fa passar per ecològic?
No, és Vera Vallès, però que jo no...
No diu que sigui ecològic.
No ho diu que sigui.
Però i per què el ven a 10 euros i li compren?
Si li compren...
Sí. Si jo el venc a 6 i mig, jo us ho dic ben clar, jo el venc a 6 i mig.
El teu? Sí,
el meu el venc a 6 i mig. Apretem, perquè també hi ha una cosa, hi ha uns quants productors que diuen, és que jo el venc a 10, però bueno, quants litros vens? Jo treballo fixo amb això, pràcticament. Jo ara estic podant, porto doncs des de desembre i acabaré el mes que ve de podar. Si puc, a veure com vaig. Però el que té, diguem, 500 litros d'oli, doncs, bueno, si no el ven avui, el ven demà, sinó el mes que ve. Però jo conec gent que es posa marrana, vull dir tossuda, a vendre aquests preus que estem parlant de 9-10 euros i arriba a final de temporada que encara té oli. I a veure, el que ens interessa bàsicament és fer net de l'oli i campanya nova, oli nou.
Aquest tio que el ven a 10, que no és ecològic, si realment el vostre oli d'aquest grup ho fos, també s'hi podria vendre, i amb qualitat, i amb qualitat, i demostrant-ho, o 11, no ho sé. I llavors hi ha el client, cada vegada una mica més, que està disposat.
Que està disposat, sí, sí.
Però, llavors ja hi entra el màrqueting.
Sí. Eh? La llei del mercat.
Aquest senyor que el ven a 10 i que no és ecològic, deu tenir un gran màrqueting. Oh,
sí, que el té. Sí,
on té 50 litros.
Perquè té gourmets... Té, i curiosament i no, hosti, és que no vaig a dir noms de ningú ni no en dic, però la majoria d'aquests productors tenen plantacions, un d'aquests que per exemple ara té 1.000 oliveres o 1.500 de vera, en té 15.000 d'arbequines a darrere. Jo també tinc arbequí, també n'he plantats, diguem, si ja tinc 2.000 oliveres per allà dels 1.800, 2.000, doncs en tinc cap a 800 de vera, i el que hem plantat nou, perquè, ojo, també la Generalitat en el seu moment, l'IRTA, ens va recomanar que plantéssim una varietat que ells havien tret, no?, que és l'arbequina, la I-18, que és un tipus d'arbequí, i se n'ha plantat milions d'arbres a tot Catalunya.
És un transgènic, això, no?
No, és un ingert i no és.
I què va fer la Generalitat? Us va ajudar?
Va promoure. No. Bueno, depèn de segons quines... Perquè, parlant clar,
això.
Hi ha una sèrie de personatges, i suposo que en tots els àmbits hi són, però a l'agricultura ens els trobem, que viuen de les subvencions i són caces, jo en dic caça subvencions. Abans hi havia pel·lícules de l'Oeste que deien caça recompenses, no? I ara, doncs, no són les de l'Oeste, però hi ha caça subvencions que estan tot el dia allà al departament, rascant, a veure què cau. Mireu, jo m'he dedicat molt temps a comprar pinyes, pinyons i tal, no? I ara hi ha un senyor famós que està a la Costa Brava i ha plantat 100 hectàrees de pins pinyers amb uns tractaments especials perquè hi ha una enfermedad al pipinyer que mata la pinya i no es produeix pinya.
Sobretot al Maresme, que mataste el pi.
A tot arreu. L'empresa de Can Puig, de fabricants de tota la vida, oi, els Tres Pins, es van traslladar, ara canvio de tema, però també és significatiu, es van traslladar en el seu moment de l'esclat d'aquesta enfermedad, la seva factoria la van passar a Portugal, al sud de Portugal, perquè hi havia clima atlàntic, i a Andalusia i Portugal hi ha forces pinyes també, i al final van haver de tancar, i han tancat globalment totes les fàbriques, i ja han deixat el negoci aquest. Per què? Perquè aquesta enfermedad està matant la producció i no es fan quilos. Llavors, clar, si no hi ha producció d'un producte, el que té l'elaboració es queda sense producte, no pot treballar.
Així es digues que si un dia a Sant Feliu ens tornem ateus, ja no ens podem dir Sant Feliu del Pinyó, oi?
No. Pues no.
No, Feliu del Pinyó.
Oh. No.
Del Pinyó sí, però Sant no.
Bueno, el sac i ganxo quedarà per la memòria.
Parlant de les olives...
No, que ara n'hi ha de sac i ganxo. Hi ha uns senyors africans que volten,
sí,
sí. Amb un sac i bueno, un ganxo com abans.
És una explotació inhumana, il·legal, sí, sí. I és aprofitar-se de gent que pateix gana i que pateix necessitats. Sí, és descarat, és podrit l'assumpte, parlant clar, i ojalà enganxessin aquesta gent que els porta. És que és molt bèstia, els recullen, els donen un sac, i tu espavila't a fer-te un ganxo amb una canya o amb un bastó, i llavors a la nit els venen a recollir. Els escampen pels boscos, a la nit els ven a recollir.
Sí, sí,
els paguen una misèria, si la pinya, diguem, està a 50 cèntims, els paguen a 20 o 25, o 15, i llavors les pinyes cap a aquest fabricant o aquest gitano que trafiquen persones, no? I si cau aquell pobre home d'un pi, com ha passat, o es mor, o li foten un tiro als caçadors per equivocació, pues, aquest pobre home s'haurà de buscar la vida. És una mala praxis.
Bueno, amb el tema de les olives, jo recordo no sé quants anys fa, que les van fer arrencar.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
No ho entenc.
No es van fer, perquè hi havia una devolució, era com de dir, això és atrasat, això no funciona.
Exacte, vull dir que no interessava, no. I em sembla que van treure a mils d'arbres.
Sí, sí.
És una animalada.
És cert, sí, sí, es van sacrificar molts arbres.
Perquè ara hi ha un ambient de sembrar molt.
Sí, sí.
Perquè jo he vist un programa a Mallorca que fan un bon oli i estan sembrant camps i camps per oli.
Sí, sí, sí.
Doncs aquella època, que deu fer 20 anys enrere...
Sí, 25 anys.
Ho van arrencar en Andalies quants mils i mils i mils d'oliveres.
Hi ha oliveres de mils d'anys, també.
Sí, sí.
Però aquestes...
Hi ha alguna olivera?
Aquestes tenien valor, o potser encara en tenen, perquè el que tenia un jardí li agradava molt tenir una olivera centenària.
És que arrencar una olivera hauria d'estar penat en presó. Una olivera costa molt de fer.
Costa molt de pujar.
Fot un producte extraordinari.
I treballa tota la vida.
Costa moltíssims anys de fer. I no es fan en dos dies.
Hi va haver una moda de portar en els jardins.
Ara voltéssim per Sant Feliu, mig Sant Feliu, que té jardí, l'hauríem de fotre a la presó, perquè té una olivera allà.
No, segurament que aquell senyor va pagar les ganes, aquella olivera.
No, jo parlo del que l'ha arrencada, no del que l'ha plantada. L'ha plantada...
Però aquell no cull les olives, aquell del jardí.
Jo tota la vida que ho dic, això, ja fa molta gent. Un altre dia, tinc un amic meu a Sentmenat que tenia un camp de 50 oliveres o 60 i té cavalls. Va dir, aquí posaré les quadres del cavall, arrencaré les oliveres i faré les quadres del cavall i farem una pista per domar els cavalls i això. I dic, no, és que t'envio els Mossos d'Esquadra si fots això. Aquestes oliveres no s'arrenquen i si s'arrenquen has de tenir un lloc de col·locar-les. Però el que no pot ser és cremar-les les oliveres. Collons, amb el que costen de fer un producte.
A Traiguera.
Això que deies tu,
província
perdó.
Sí, em permeteu.
Va ser la política de la Comunitat Econòmica Europea. Els europeus, que ell parlava de caça recompenses, però suposo que vosaltres també esteu subvencionats.
En principi.
Tu també com
un principi. No,
primes.
Ara ja no.
Perquè ho han
tret tot.
Perquè no has volgut.
No, ho han tret tot.
Quan ho han tret?
El tema de les subvencions a l'ajuda de l'olivera, almenys fa 10 anys ben bé que no donen per.
Perquè la PAC...
Primer van donar per hectàrea, llavors van donar per peu d'arbre, i va haver gent que ho va aprofitar molt, que són aquests que van plantar, per exemple, 15.000, 20.000, oliveres que les van fer en plantació intensiva, que són aquelles que diguem emparrades. I això de les oliveres antigues, que abans volia dir, Traiguera, província de Castelló, potser és un dels llocs que hi ha les oliveres més antigues de tota la península. Hi han oliveres que dintre els pagesos dormien a la nit a la soca. Jo les he vistes. I s'hi pot anar, vull dir, és comarca. Al final, la Generalitat Valenciana va castigar perquè aquelles oliveres ja no es venien amb torres, perquè, bueno, eren soques com aquesta habitació. I en una torre, vull dir, hi havia més arbre que a casa. Però a Nissa, per exemple, a l'entrada de Nissa hi ha una olivera grandiosa i és provinent d'aquí. Quan el govern se'n va donar compte, va tallar les ales a tot aquest tràfic d'arbres, d'arrencar aquests peus que estava parlant el Miquel.
Però havien arribat amb el que... 1.000 euros
d'olivera
i 2.000 euros...
I el transport, brutal, bestieses.
A Itàlia, fa bastants anys, aquí hi havia les subvencions, els italians són molt punyeteros, van fer milers i milers d'oliveres de plàstic, perquè venien, encara no hi havia els drons, però un avió fotografiava i deien, aquí hi ha 10.000 oliveres, puret de plàstic.
No era exactament així, això.
No? Més o menys.
Eren de cartró.
Bueno.
De plàstic o cartró?
Tot és això.
Un pal de fusta i uns cartrons, i com que anava per hectàrees, doncs passaven els drons, fotografiaven, i no estava d'oliveres, 2, 10, 20... I l'endemà no hi havia res.
Aviam, canviant una mica de...
Vaig agafar el camp del Parc Usar, que és del Bisbat de Vic, la tinc arrendat, em diuen, Generalitat, tinc oliveres, molt bé. On són? Allà, molt bé. Com que era una zona semiurbana, em van dir no són reconegudes, però llavors vaig aconseguir que es reconeixessin i tal. Imagineu-ne com són, que van fer la foto aèria, no hi havia drons en aquell moment, quan van fer la foto, van passar amb l'avioneta o l'helicòpter, van fer la foto, i em diuen, quants arbres hi ha? Jo dic 150, i al cap de 15 dies em ve una notificació que jo he enganyat al Departament d'Agricultura. Dic, però em va què? Diu, no, és que vostè ens ha dit que hi ha 150 oliveres i n'hi ha 152.
Dic,
hòstia! Dic, bueno, i van venir dos pèrits amb un comptador, anar passant arbre per arbre, i esclar, amb la foto aèria, com que eren podades molt petites, i que ara ja s'ajunten, ja costa més, però abans era més fàcil perquè eren més petitones i es veien aïllades. Comptaves, pa, i dic, hòstia, doncs dues m'han passat per alt. Pues em van fotre una carta i m'han enviat dues persones expressament a comptar-me-les davant meu i aixecar un acte i rectificació del tema. Imagina't com anem.
A veure, un moment. La collita de cada any, diguéssim, de què depèn? Suposo que de les pluges, no?
Ui, hi ha molts factors.
La calor...
La pluja ara mateix és el que més demanem a Déu i al cel i a qui sigui.
La sequera d'ara com...
Brutal,
com,
malament.
Com influeix?
Malament perquè limitarà molt la brotada, i si no hi ha brotada, no hi ha flor. I si no hi ha flor, no hi ha fruit. Així de pla i clar. De problemes per arribar a tenir una bona collita, hi ha unes quantes enfermetats. Hi ha preis, hi ha la cochinilla, hi ha la mosca del Mediterrà, que és la del corc, hi ha l'ull de gall, hi ha bueno, l'ull de gall és un fong, és el mateix que el mildiu dels ceps, no?
Els ocells també se'ls mengen?
Sí, clar. s'hi ha de comptar.
No és relatiu, eh? El tema de la pluja no és el bàsic, de totes formes. L'olivera està molt arrelada.
Aguanta molt.
L'humitat aguanta molt. I la prova és que l'any passat va ploure i no hi van hagut olives.
Sí, clar, també depèn dels vents, quan la flor, l'oliva s'autoengendra, no necessita el mascle i femella, com molts arbres que pol·linitzen. Mm. Vale? Es pol·linitza ella mateixa. Però, esclar, necessita, depèn de les corrents d'aire, si són gèlides, poden matar la flor. Si són massa calentes, pues també, però aguanta molt l'olivera. Però això que diem de la sequera, hem arribat a límits, jo estic podant oliveres, però estem arribant a un límit que la fulla, si passeu, no sé, per qualsevol lloc que n'hi hagin, de secar, veureu que la fulla es dobla.
Encara és extrema, la
sequera. I és blanca. Encara que hi posem sulfat de coure per protegir-la, no fem res, perquè no té potència el brot per trempar, per fotre-li floració i brotació, no?
Hi ha camps amb regadiu? D'oliveres?
Sí, amb gota a gota, intensiu, sí que n'hi ha, sí. Sí.
Molt bé, i l'última pregunta. Quin futur veus a la pagesia aquí a Sant Feliu?
No gaire bé. Ara, si s'enganxa el carro, per exemple, algun jove que digui, cony, mira, o que a casa hi ha una parcel·la o hi ha oliveres i ho vull fer, doncs, salvar-ho, recuperar-ho, benvingut.
Bueno, això d'enganxar el carro és un dia, oi? Perquè...
No, el carro clar que no, però bueno, hi ha jo el que a Sant Feliu no s'entén gaire, perquè tu vas a Caldes, vas a qualsevol lloc del Vallès, hi ha horts al vol del poble, te'n vas cap a, no sé, cap a ir a la Calders, Artés, també hi ha horts. Aquí s'ha perdut tot. Sí. Aquí ningú agafa un xapo ni per casualitat.
Quants n'hi ha de pagesos a Sant Feliu? 3?
No ho sé, cap.
2 o 3?
Sí, es pot dir.
Que fan el pagès n'hi ha molt.
Això tota la vida.
Sí. Avui en dia fer de pagès has de tenir moltes ganes de fer-ho, com sempre, però a més has de tenir una mica de base, no?
I sí, de les olives, que tu ets de les olives, però per animar-ho una mica, passéssim a les cireres, que no fa masses anys, el Born de Barcelona, que ara ja no existeix, però llavors quan existia el Born, no posaven el preu de les cireres fins que havien arribat els dos camions de Can Pep amb les cireres de Sant Feliu. Què ha passat amb les cireres?
Bueno, això és un dir una mica... Una mica elèctric.
Una mica exagerat.
El Pere elèctric. Figueres i Presseguer era el camàlic de Can Pep
es poden dir moltes coses.
Cireres n'hi havia per tot arreu.
Mira, tota l'àrea del Llobregat s'han fet moltes cireres, se'n fan, se saben treballar i es cuiden bé.
No, però esclar, és que les cireres de Sant Feliu no eren de Sant Feliu, eren les de Vigues.
Bueno, eren de Can Garriga, pràcticament, eren de Can Garriga i del Caldes. Sí. Però clar, a Sant Manat també hi havia molta cirera, a Castellà també n'hi havia, però sapiguem que hi ha zones que realment han sigut potències.
Allà el Saulons estava ple.
Bueno, sí, Can Garriga i el Saulons, sí. Clar, evidentment. Sí. A Sant Feliu era potent, és veritat, en Josep Pla en un llibre ho reconeix, que les cireres, el paisatge de Sant Feliu era, a la primavera, la floració de les cireres, no? En Josep Pla, com va estar per aquestes zones, ho reconeix en un escrit.
No, el Pere Figueres i Presseguer diu que ell era el camàric de Can Pep i no posaven el preu del Born.
Això és com l'avellana, que durant una època el Vallès era un productor important d'avellana, però mai vam estar a l'altura de Reus o de Girona.
Es deia Figueres, Presseguer, i parlava de cireres.
No, aquest era de la terra autèntic.
Molt bé, canviem una mica.
Sí, anem per una altra cosa. Gràcies,
Rosita.
Ramon.
Sí, gràcies a vosaltres. Gràcies, Ramon.
Però on anem ara? Ara... Una miqueta de musiqueta i canviem de...
I canviem, anem a veure la Rosita, que ens parlarà
del teatre.
Del concurs de teatre i d'una entrevista que va fer amb un personatge molt conegut.
Sí, va.
Bé, que tenim avui, no sé què passa amb els tertulians i la Rosita i companyia, que estan a la lluna, i fa 2 o 3 minuts que s'ha encès el llum vermell i no estem per la feina.
Podem parlar de l'obra que es fa aquest diumenge al teatre, ja que anàvem de teatre.
Jo venia a bar de mi libro, no? De l'obra de teatre.
Que em convé, que em convé.
Endavant.
Va, que portem 2 setmanes que agrada molt.
Jo em vaig avorrir molt, la setmana passada.
Vas avorrir, no m'ho crec.
Home, és que aquell home estava molt avorrit,
No m'ho crec, l'home estava avorrit, però feia...
No, ho van fer molt bé.
Feia molt bé.
I ell s'ha d'agradar perquè sí. Una obra amb 2 personatges, sí. Només, i que no t'avorrissis, sí. Doncs, i que gaudissis molt, no?
Sí, sí,
xalessis,
sí, sí.
Que dius,
ho feia molt bé.
Xalar, també, doncs ens vam passar molt, molt bé. Almenys jo m'ho vaig passar molt
bé. Clar que sí, esperem que doncs, les que falten també us ho passeu bé. Aquesta setmana hi ha residència... que l'obra és Residència, d'Albert Tordera, és Pla de Fuga. O sigui que és un geràtric que els savis es volen fugar. Vull dir que també serà divertida.
Jo sé com aquella d'aquell l'avi que va saltar per la finestra. No?
Sí, 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 quasi bé. I després l'altra setmana ens ven els carrers de Manresa que fan l'obra, a veure, Josep Maria, si ho pronunciaré bé això. Bé, te li deixo pronunciar el Josep Maria. Perquè ell llavors em renya.
Play Steinberg.
Mira que és difícil, que ni ell s'ho ha hagut de rumiar i tot.
Playmobil, deu dir.
Bé, també és una obra molt, molt guai, el grup és boníssim, els Carlins de Manresa. Vull dir que també us podeu dir, això és d'aquí 15 dies. Aquesta setmana és aquesta del Pla de Fuga. Bé, jo per mi ja he anunciat el que volia, Àngel, per on anem ara?
Ara anem que enmig d'un d'aquests... un d'aquestes actuacions vas conèixer un tal Jordi Farragut,
sí,
i li vas fer una entrevista.
Sí, li vaig fer l'entrevista.
I ara el Jordi Massaguer ens passarà
l'entrevista del Jordi Farragut.
Perdó, és curiós això de Farragut. Farragut va ser un almirant.
Sí.
Un almirant que va néixer
a Menorca
i té una, inclús hi té una estàtua, va ser un almirant de la flota americana.
A la Guerra Civil?
És curiós.
Bueno, a la Guerra d'Independència.
I l'any, jo tenia uns 14 o 15 anys, va vindre tota una part de la flota, van fer un desfiles allà a Ciutella per
donar-li homenatge.
Per un homenatge al Farragut, al almirante Farragut.
Però hauria de perdre la guerra, perquè no sou independents,
no ho sé, no. Bueno, ho érem per això.
Els inglesos no els hi va fer gaire gràcia.
Mentalment som independents.
Sí? Doncs va, anem a l'entrevista del Jordi Farragut de l'obra, sí, Terapèutic, que van fer aquest diumenge passat al Casal.
Però ell en fa una altra per la televisió.
Sí, 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 ara ens ho explicarà.
Ara ens ho explicarà.
D'aquí Sant Feliu, com ja sabeu, ja sóc la Roseta, i avui vull entrevistar a una persona. Veiem, en Jordi Farragut. De primeres, poder no ens dirà res el nom de Jordi Farragut, però ell ens explicarà qui és en Jordi Farragut.
En Jordi Farragut és un actor de teatre amateur que ha tingut la sort de poder entrar ara en aquest programa que se'n diu El Llop, de TV3, i estic formant part de la companyia de l'Àngel Llàcer, que representarem Terra Baixa.
Ah, molt bé, però com ha sigut arribar fins aquí? Tu has fet teatre sempre?
Sí, jo he fet teatre de tota la vida, des de ben petitó, doncs, i he fet moltes coses en el món del teatre, doncs, des d'escriure, des de dirigir i d'actuar moltíssim, per Arbúcies, que és el meu poble, però també estic amb el grup de Sant Hilari, col·laboro amb el grup de Viladrau i dirigeixo en el grup de Maçanet de la Selva, i que hem format aquí, amb tota aquesta sèrie de pobles, hem format com una mena d'equip, perquè així podem oferir un ventall ben ample, i doncs estic col·laborant amb tots aquests grups, i tota la vida ho he fet, i un dia va sortir a la televisió l'Àngel Llàcer, que deia que buscava actors amateurs. El meu fill em va enviar l'enllaç, jo primer pensava, vols dir, de presentar-te una cosa així, sí, sí. A casa em van acabar d'animar, i va ser una gran sort, perquè tot el que estic gaudint, doncs tot això m'ho hauria perdut, i m'ho estic passant molt, molt i molt bé.
És una experiència molt bona.
Sensacional.
Però com ho veies tu quan hi vas entrar? Vas veure molta gent?
Sí, bé, a veure, quan... primer es havia de fer enviar un vídeo de 2 minuts...
Sí.
I un currículum, i jo pensava que aquí ja s'acabava tot. Doncs ells em van trucar i em van dir, el tal dia, el càsting d'Olot, pot ser allà. Diu, prepara't 2 minuts del monòleg que tu vulguis, que no tingui res a veure amb Terra Baixa, prepara't el monòleg. I Doncs vull dir, jo ben il·lusionat, vaig fer el monòleg i em van dir, doncs l'endemà torna i prepara't el paper de Tomàs, que et van donar, ja van donar un text. I
pim-pam,
i me'l vaig preparar per l'endemà. Em va semblar que no ho feia massa bé, però a ells hi devia agradar. I a partir d'aquí, doncs, llavors vam entrar al laboratori, vaig veure que hi havia molta gent i jo pensava, l'important no és l'objectiu final, sinó anar disfrutant de cada etapa.
Ara,
i això, em vaig fixar això, cada cosa que anem fent, passar-ho un màxim de bé. I això ho anava fent, ho anava gaudint, i veia que anava passant, fins ara formar part de la companyia. I
veus que bé. I veies alguna competència així a la vora? Que deies, aquest em farà sombra?
Home, jo la gent que veia era gent de molt nivell, de molta qualitat, i tots creia que eren capaços de fer-ho tant o més bé que jo. El que passa que, doncs, jo, mira, vaig intentar seguir els consells que anaven donant, anava agafant els paràmetres. Heu de pensar que ens tenen moltes i moltes hores de gravació. A la televisió surten uns minuts, i per tant el que passa o deixa de passar no passa per aquells minuts que surten a la tele, sinó passa per moltes coses que ens han vist, que ens han filmat. I bé, doncs alguna cosa els devia agradar i per això estic allà.
Tu quan veies Terra Baixa et veies amb el paper de Tomàs?
No. Potser per edat era el que més se m'escau, no? Però com que Arbussi sempre feia de Satanàs i feia de personatges dolents, inclús pensava que podia fer de Sebastià, però ja veig que físicament i per edat se m'escau més aquest paper de Tomàs, que per mi és un Carmel, i ells ho van veure de seguida, en el primer càsting em van dir vés per aquest paper de Tomàs, i amb això em vaig centrar.
Molt bé. Després, clar, és el que diu ell, ja hi heu d'anar amb el guió pres.
Això eren les coses més complicades que tenim, perquè ens donaven el guió amb molt poc temps, sí. I sobretot quan estàvem allà al laboratori, que ens donaven les escenes d'avui per demà, i això suposava, almenys per mi, aquest jovent està acostumat a prendre-se'l molt bé tot, però per mi una dificultat afegida, que a vegades es diu, no, és que vas molt lent o vas molt a poc, no, és que m'estic recordant del paper. Perquè això era una dificultat afegida que, clar, la gent de la meva edat ja ens costa una mica més, i a més era afrontar, quan agafes un text i el llegeixes per primer cop, no saps què voldrà el director de tu.
Clar.
No saps què et demanarà, com el voldrà que l'interpretis, i per tant, esclar, surts allà molt verge, i a partir d'aquí t'han d'anar modulant, no? I això és el que vaig intentar fer, veure que fos molt modulable jo.
Ja. Terra Baixa no l'havies feta?
No, Arbúcies l'havien fet, però jo no.
No, és, bueno, és això que dius tu, és un Carmel poder fer un paper que a tu t'agrada,
sí.
I disfrutar-ne. Llavors, veiem, anem per l'altre cantó. L'Àngel és tal com ens ensenya per la pantalla, o és més dur o és més flexible?
L'Àngel és un animal televisiu.
Sí, per això.
Perquè que ell sempre sap què ha de fer davant de les cames, té molts recursos.
Sí, és molt d'allò, sí.
Però és molt amable, molt. Vull dir, no, jo durant tots aquests assajos no l'he vist mai enfadat. Si t'ha de dir alguna cosa, més aviat utilitza l'ironia, la broma, per fer-te rectificar, que no pas mai ni una bronca. I a més, et dona molta confiança. Et dona moltíssima confiança, i això et fa que tu et pensis que ets inclús més bo del que ets, i això t'ajuda a sortir. I també haig de dir que l'Enric Cambray, que també a la televisió potser està una mica més apagat al costat de l'Àngel, però que en moltes escenes les muntava ell, i és boníssim, boníssim, dirigint i muntat també.
I ara què et sembla del mòdul que l'ha muntat ell?
Jo crec que és una cosa xulíssima.
Sí?
És molt, jo crec que sí. A veure, ningú que conegui l'Àngel es podia pensar que faria un Terra Baixa rural del segle XIX, no?
Això ja es veia que no.
Això ja es veia que no, i per tant ja pensava quina cosa, i jo crec que l'ha muntat, a mi m'agrada molt com l'ha muntat. Jo crec que l'argument de Terra Baixa es pot traslladar als temps, que es havia de respectar Guimarà, i per tant això s'ha fet, el text, i muntar-la amb un resort, i muntar-la d'aquesta manera, amb molts detalls moderns que hi ha posat, jo crec que és un punt d'innovació que està molt bé. I jo crec que inclús fa que arribarà molta més gent, que molt jovent que no coneixia Guimarà, que no coneixia Terra Baixa, podrà entrar a partir d'aquí a veure-ho.
Bueno, ara mullem una mica. El repartiment que ha agafat és el que tu esperaves?
Jo penso que sí. Jo crec que Ja, el que us he dit abans, no? Que per la tele surten uns minuts de cadascú, sí. I, però els que hem vist moltes hores de molta gent, jo crec que, excepte jo que no vull parlar de mi, la resta sí que crec que eren els millors de cada
no és,
paper.
No és per alabar-te, molt menys, però jo podria dels que veia que sortiries. Saps? En canvi, dels altres personatges hi havia algun que en dubtava. Saps què vull dir?
Bé,
hi havia algun
que en dubtava. A veure, que els que han quedat segons, els que han quedat tercers també eren molt bons, eh? Però en allà que provaves amb diferents registres, d'una manera o de l'altra, fent un petit monòleg, fent això, vam veure, jo crec que van acabar escollint, jo crec que la meva travessa era molt semblant a la que va sortir, eh? Potser hi havia algun que em ballava una mica, però el 99,9% estava allà.
Ara si darrere el llop et descobrissin com a professional, t'hi aniries tu?
Bé, el meu objectiu és seguir fent això que faig, que és passar-m'ho bé. Primer, allargat el màxim possible això del llop, aquesta inèrcia que portem, i que si ara fem una gira i allargar-la al màxim, això perfecte. Però a mi disfruto tant fent el que faig amb els grups aquests amateurs amb els que estic, que no em plantejo més enllà. Jo crec que aquest jovent els hi sortiran moltes oportunitats, perquè a més tenen molt nivell, però jo crec que ja, per mi, he arribat a... A veure, sortir el que sortia, ja ni ens ho pensaríem, no? Però no és el meu objectiu anar més enllà que això.
Molt bé. Bueno, ara anem de cara als bolos. Què? Heu de fer bolos? Com aniran? Us cobreu pels bolos?
Bé, ara ens estan muntant la gira. Se sap molt poca cosa. En principi, la gira estava prevista de setembre a desembre. Aquesta setmana ja ens van dir que ens espavilessin, que això aniria molt abans, que ja arrencaria molt abans, i per tant ara es muntarà bolos, i llavors ens han establert uns barems en funció de si hi ha una funció de diària, dues funcions, si el mateix poble dos dies o les altres, i hi haurà un incentiu econòmic, sí, que cobrarem a partir d'ara.
Molt bé,
sí.
Bueno, no ho he dit, però aquest Jordi Ferragut, la setmana passada va estar al Casal, que és d'on li fem l'entrevista ara, que feia terapèutic. I jo conto que tota la gent que va venir a veure el va reconèixer, perquè pel carrer ja t'ho deien, saps què vull dir? Que era ell, i per això m'ha semblat a mi fer-li una mica d'entrevista, perquè veiem que al Casal tenim gent molt bona, eh? Venen a actuar gent molt bona, amb moltes ganes i amb molt... Un currículum, ja. Ara amb un bon currículum.
Bé, és un honor estar aquí a Sant Feliu, que munteu cada any aquest concurs que té tant renom, sí. I per mi doncs és una il·lusió gran que ens hàgiu triat a nosaltres per poder participar-hi, i amb moltes ganes de tornar-hi. Amb moltes ganes de tornar-hi algun altre any, sí.
Clar que sí. Molt bé, moltes gràcies.
A vosaltres.
Vols afegir alguna cosa per l'emissora municipal de Sant Feliu?
No, que endavant, que seguir pujant la cultura, seguir pujant el teatre, i que ens trobarem sempre als escenaris.
Molt bé, moltes gràcies, eh?
Gràcies.
Bé, Roseta, molt bona aquesta entrevista.
Què et sembla?
Sí,
els meus pinitos.
Tu, amb els teus contactes teatrals, doncs en podries fer algun altre també, eh?
Va, veiem.
A veure. Bueno, ara canviarem.
A veure, ara canviarem de tema.
De tema. Sí. I anirem...
Mira, com que la pinya sembla ser que no es resigna a desaparèixer...
Bueno,
i les...
un moment, això és un... el resum d'una entrevista,
sí, sí,
que es va fer a la pinya, i ara la llegirem, la llegirà textualment la Maria, i la representació serà...
Sí, farem entre...
A càrrec de...
Sí.
A càrrec de la nostra secció
i del senyor
dels nostres
Joanet,
artistes convidats.
No ha dit res.
De l'elenc de l'emissora, sí.
Doncs, com anava dient, sembla que no es resigna a desaparèixer la pinya, i la secció de Codinecs original ha estat una de les més populars. Hi ha un personatge original i simpàtic, un guàrdia urbà municipal, l'únic durant molts anys que teníem al poble i que sempre, per poc que pogués, ens donava preferència a l'estop de la cantonada. L'Isidre viu perquè ara el Josep Maria i la Roseta us repetiran aquesta entrevista, per això parlo en present. L'Isidre viu en un dels carrers més bonics i més típics del poble, el carrer Sant Antoni, i des d'allà parlen una mica de la seva llarga i atrafegada vida.
Bé, jo vaig néixer un 18 d'abril de l'any 1918 al número 23 del carrer de l'Esquirol. Vaig passar una infantesa bastant dura i una joventut molt, molt magra. Va haver-hi la guerra, un desastre, i després la llarga i trista postguerra. Als 7 anys vaig haver d'anar a treballar. No hi havia cap més remei. Eren temps molt, molt, molt difícils.
La Pinyel li pregunta, però també devia haver-hi alegries, no?
Bé, l'alegria més gran que recordo va ser la del meu casament i després el naixement de la meva filla. Farà d'això poques alegries i anar-hi anant.
I com va ser que entréssiu a treballar a l'Ajuntament?
El senyor Cot em va dir de provar-ho i em va agradar molt, molt. I he treballat des dels 35 anys fins ara, la meva jubilació.
I quantes feines hi heu arribat a fer allà?
Moltes! De paleta, agutzil, guarda rural, encarregat del cementiri, de la presó, guarda urbà i el que convingués. I més coses!
I el que podria afegir, així personalment, és que també quan venien gitanes, que us en recordeu, que passaven... Bueno, n'hi ha que no se'n recorden, Lluís, sí, passaven gitanes pel carrer així, doncs ell les feia fora del poble, les empaitava, les feia fora del poble.
I les esquilava al zero.
Sí, si no es volien marxar, les tancava allà en un quarto que en deien presó, però que no ho era, no ho sé, allà les tancava i la que resistia la pelava al zero. Això, de veritat, eh? Bé, hi deu haver vist més de tota mena, no?
I tant que sí, sí, sí.
Expliqueu algunes anècdotes divertides.
Doncs què et diré jo ara? N'hi ha moltes i ja no me'n recordo.
L'Isidre és un home prudent i no es vol embolicar. Parla més amb els ulls que amb la boca. Té un somriure mofeta i sincer a la vegada. Quan parlem de qüestions delicades que podríem disgustar algú, fa servir un hàbit diplomàcia, saps? Allò no... Bé, quin ajuntament us ha complogut més?
Ja vols que et digui, tots per igual. Tots han complert amb mi i jo sempre he correspost i sempre que he pogut ajudar, doncs ho he fet.
És el que dèiem. I què en penseu d'aquest poble?
Oh, és un poble, jo li tinc molta estima i cada vegada el veig més bé. L'únic que demano és benestar per a tothom i que hi hagi una bona entesa, una bona convivència.
És un altre temps. Ara tindria més feina. Gràcies per l'entrevista, que serveix de petit homenatge per la vostra jubilació. Per molts anys puguem tenir forces codinencs originals i amb ganes de servir el poble com vostè.
Ara ens n'anirem al llibre del Jaume Casas.
Què deia?
Per recordar què explicava ell de la casa on va néixer el Isidro Tacó.
Sí, del carrer Esquirol, número 23, Can Tacó. L'any 1912, Baldomer Puig i Ribes, el mero de Can Tacó, es casà amb Rosa Casas Usar, de Can Canarro, sí, de Can Canarro, i va llogar aquesta estada. Tingueren dos fills a l'any 1914, en Josep i al cap de 4 anys l'Isidre, que fou oficient modèlic i empleat municipal.
El 1931 hi havien el Feliu Segalés Puig, el Feliu Mariet Pagès, que feu de sereno i nunci, la seva esposa, Rosita Santiesteban, i els seus fills Vicenç i Joan, que hi van néixer. La casa era propietat del Pere Fontserè Vila, de Can Cuixet, casat amb la Mercè Montbrú, pobilla de Can Pinetons. Avui n'és mestressa la seva filla gran, Conxita Fontserè Montbrú.
Molt bé.
Ens serveix molt aquest llibre de Jaume Casas, eh?
Ara està, tal com està la pinya també, que es pot disposar tranquil·lament des de l'internet, aquest llibre del Jaume Casas, també tothom qui vulgui en pot disposar, està a lliure disposició.
Ara faré una mica de propaganda, no sé si servirà per gran cosa, perquè encara no l'he editat. I jo tinc dins de l'ordinador un llibre que se'n diu L'història del textil de Sant Feliu, un dia d'aquests podria per Sant Jordi, abans de portar l'impremta i que l'imprimeixi. Què he pogut fer de la història del textil de Sant Feliu, que jo no en tinc ni punyetera, perdó, idea, gràcies al llibre de Jaume Casas, que pàgina per pàgina l'he anat seguint i he pogut reconstruir, bàsicament, tota la història del textil de Sant Feliu.
Molt bé.
Bueno, esperem el llibre.
Sí, ja se'l compreu, si s'ho sí.
Bé, ara encara tenim aquí el Miquel Tura.
Doncs va, ara.
I li podrem fer una pregunta. Sí.
Que el Jaume Casas ha digues.
Una pregunta, Miquel. Aquests dies de Nadal, sobretot el 28 de desembre, el Dia dels Innocents o així, en el diari El 9-9 va sortir una notícia que resulta que era una broma, i dient que l'Ajuntament es comprava a Can Roca.
Sí, sí.
Sembla que hi ha ambients de Sant Feliu que voldrien que això no fos tanta broma i voldrien mirar d'estirar una mica l'Ajuntament a veure si s'anima a donar el pas i a deixar aquest local, bueno, aquest local, aquest immens local tan emblemàtic per Sant Feliu, que fos propietat del poble. Què en tens a dir?
Bueno, no, en tinc de dir, sí, bueno, no sé.
Lluís, el Lluís també.
No, jo hi quedaré collada, però primer la gent gran, com que parli primer, amb experiència, eh?
Bueno, menys mal que no ho veuen.
Però dic, amb experiència.
Va ser una innocentada que hi va haver gent que no els va sentar bé, no els va agradar, que haguessin fet l'oposició al govern municipal, doncs que haguessin publicat aquesta innocentada, hi va haver gent que no li va agradar. Però una mica d'allà, una mica d'aquesta idea, que hi va haver gent com jo, que s'ho van creure, jo quan ho vaig llegir, el dia 28, que em sembla que era un dilluns o un divendres, que va publicar el 9-9, jo ho vaig llegir i m'ho vaig creure. I hi ha un amic meu que té una sèrie de coses per exposar, que ha parlat amb l'Ajuntament diverses vegades per veure si les podia exposar a Sant Feliu, concretament, no us diré aquí, però té una col·lecció de ràdios antigues molt important, té 400 ràdios des del principi de la ràdio.
I no sap on posar-les.
I sí, les té col·locades en un lloc, lluny d'aquí, i les voldria portar a Sant Feliu. Ha parlat amb l'Ajuntament li ha dit si l'Ajuntament vell s'arreglava que les podia posar allà, si a Can la farmàcia Durant s'arreglava que les podia posar allà i tal. I clar, com que jo ho sabia això, inclús havia parlat amb un propietari de Sant Feliu si li llogava un local molt barat i les portaria aquí, doncs com que ho sabia, vaig agafar el telèfon, vaig trucar i vaig dir, escolta'm, tindrem puesto, tindrem lloc, perquè es veu que l'Ajuntament...
Amb boliques a favor!
Amb quatre potes, saps què vull dir? Amb quatre potes. Jo m'ho vaig creure, me les crec les coses. Jo no sabia ni què era el dia dels innocents. Bueno, total que no va ser així. No va ser així, va ser una broma i s'ha acabat. Bé, però d'allà ha nascut una mica una inquietud, no? La idea era el fet que es pogués comprar Can Rocambert, Sant Feliu pogués comprar-ho.
Quin preu comptes que val? No, no, és...
no, no.
A mi
no.
Em van dir que estava a la venda, no?
Sí, està a la venda, però...
Vas al lloc amb el preu.
Sí, però és que una cosa és el que en vol el propietari, i llavors a nivell municipal, a nivell de tenir una part com a històric o com a artístic o com es diu, el fet de que les arcades del cantó d'allà, per exemple, doncs són patrimoni, no es poden
tocar.
Sí, doncs clar, tot això fa que només tingui uns usos i un preu d'un local, d'un lloc tan gran al mig del poble, si tingués tots els usos possibles, valdria una fortuna, però com que no els té, doncs no la val. Ja. Bueno, el que sí val molt, perdona, Lluís... Bueno,
per davant de Can Tei, del carrer de Creus, aquell lloc de pisos també era per no sé què, no sé quantos, patrimoni no sé quantos, i va fotre a terra per l'article 33.
Val, sí, no, clar, tot es pot canviar.
Home, clar, si s'ho queda l'Ajuntament li pot destinar,
no, si
pot
quedar, destinar si el que li doni la gana. Popular, vull dir que no...
Bueno, la qüestió és que a partir d'aquí hi ha hagut, en una reunió en la qual hi ha una tertúlia cada setmana, el dijous, la tarda,
al Casal,
que una sèrie de persones, ja fa 15 dies, es van trobar, van parlar d'aquest tema, i arrel d'això va sortir la iniciativa d'intentar fer passos perquè Sant Feliu d'alguna forma pogués adquirir aquesta propietat. Allà hi va haver-hi molt entusiasme, moltes idees, però esclar, val... Bueno. Lluís, a veure, tu hi eres aquesta reunió,
sí, sí.
I tu el problema no el veies amb els calés.
No.
perquè el prioritari per tu era una altra cosa, sí. Te'n vas parlar 3 o 4 vegades, vas dir, el prioritari s'ha de fer això, te'n recordes què era, no? Sí. No eren els calés. I els calés...
No es pot dir?
No.
Jo no me'n recordo.
No.
Però,
sí que... Ara no. Jo sí que me'n recordo, i tu, no. I tu també te'n recordes.
Jo me'n recordo, ja no sé què vaig dir, que tinc molt mala memòria, però alguna cosa encara me'n recordo, que aquesta setmana a Barcelona, que vam fer un dinar de cosins, de cosines, va venir una cosina, que el seu fill, que és un crac, que té diversos negocis i empreses i això, i pagava la Diagonal, uns despatxos, ja no recordo, una barbaritat d'euros. I va agafar allà al Poble Nou, amb d'altres, una cosa com a Can Roqueta, diferent, i ha fet un coworking, que això amb les paraules modernes, un coworking, i, escolta, per una dècima part, a més, amb gimnàs hi han posat cafeteria, no sé què, no sé quantos, no sé quantos.
No van fer res més que el que havien fet, però homes, de fa 150 anys a Sant Feliu, amb locals a Sant Feliu emblemàtics, que en vés de fer un coworking o un no sé com ne diuen, això de portar una quantitat de diners petits cadascú, que van fer unes accions, les van vendre al poble barates i van comprar locals emblemàtics perquè no se'ls quedés
el
cap
partit. El Casino i el Círculo de la Paz.
Per exemple. Podia, era una mica això, no? I jo crec que el tema dels diners... Jo crec, personalment, el tema dels diners, per diners que valgui, per mi el que em demanen són molts diners, però segurament es pot negociar, és relatiu el tema dels diners. En un ajuntament i en un poble, lo important és la voluntat de voler-ho fer. I llavors tenir una pila de persones que tinguin idees, que tinguin ganes d'apoyar-ho, ganes de treballar, ganes d'argumentar-ho, ganes de poder-ho presentar, a on? El Patrimoni de la Generalitat... el Patrimoni de la Diputació, o inclús a fundacions privades, que també se m'ha parlat d'això. A Sant Feliu n'hi ha una de fundació privada molt potent, i hi ha dos industrials que no són, bueno, sí que són de Sant Feliu, part de la família hi viu, que també són molt potents, que ja han patit i han fet algun petit aport financer per alguna instal·lació que s'ha fet a Sant Feliu, amb la qual es podria parlar amb tota aquesta gent i sobretot amb les institucions, però amb voluntat, evidentment, també política.
Perquè amb l'actualitat allà no hi ha res. Amb l'actualitat, en aquests locals, no hi ha res.
En aquest moment, no. No hi ha activitat productiva. No hi ha res. Estan parats, estan tancats. Però, clar, té la gran limitació aquesta, no?, de que no és explotable a nivell immobiliari. Però sí que és molt interessant per Sant Feliu. Sí que és molt interessant una propietat com aquesta i que es pogués restaurar mínimament. Home, ha de donar...
És una meravella, és una meravella.
Oh, i tant, lloc, home,
i tant.
I el lloc. Donar, clar, exacte.
Però el mateix ho he dit abans. Aquesta setmana, un dinar de cosines, va sortir el tema d'un fill d'una cosina, doncs ha muntat un tinglado per allà a Barcelona, d'uns despatxos que li costaven un ull de la cara, i una sèrie de gent, professionals com ell, ho han muntat, i tenen gimnàs, tenen restaurant, tenen...
Esclar, és que se li poden trobar.
I ara té un nou model, que ja ho he dit abans, coworking, que no sé què vol dir.
Sí, vol dir...
També el coworking.
Treball amb equip. O sigui,
també el coworking.
Coworking vol dir treballar, i cou deu ser un cau.
Perdoneu, un cop més ha quedat pendent el que el senyor Tura ens havia de parlar, que és el tema de l'aigua.
Això no té tu.
No, ell demanava aigua i ja li
no, però el tema de l'aigua...
Ja li han donat l'aigua.
Ell volia exposar el problema que hi ha...
Però gran, ja no es posarà res avui.
No, perquè
ja s'ha acabat.
Perquè serà pel divendres que ve.
Per això, serà per divendres, sí, pel pròxim programa.
Això,
pel pròxim programa.
Recordo quan havien de parlar del tema
de l'aigua.
D'un en un, perquè si no els oïdors diran que no entenen res.
No, ja no ens senten perquè ens sembla que ja ha tallat.
No.
Queda un minut. El temps just per despedir-nos.
No, el tema de l'aigua no és un tema d'un minut. No és un tema d'un minut.
Ja està. Miquel, deixem-ho pel pròxim dia, que ja hem dit adéu, perquè ja ens tanca.
Potser plou i...
Sí, ja està.
No pateu, perquè tampoc es poden fer grans aportacions, vol dir, els que ja fa 15 dies o 3 setmanes que esperen això, de moment que vagin esperant, que no és una cosa urgent.
Va, no és una cosa urgent. Va, fins la pròxima, vale? Va, adéu-siau.
Adéu-siau.
Adéu-siau.